Des d'aquest dilluns ja es poden vacunar contra la grip i la Covid els majors de 60 anys i les persones amb factors de risc. A l'ABS de l'Escala, el personal d'infermeria administra les dosis al CAP de 8 del matí a 8 del vespre i la població pot adherir-s'hi sense demanar cita. La Torre de Montgó i l'arquitectura romana, patrimoni destacat a la JEP 2025, el Museu de l'Escala i el MAC Empúries se sumen a les jornades europees de patrimoni amb dues propostes per fer valdre el seu patrimoni arquitectònic. Una visita a la Torre de Montgó i les particularitats de l'arquitectura romana són les protagonistes a l'Escala. El CER fa una valoració positiva de l'estrena de la nova temporada de venda de castanyes a la platja, tant per l'assistència com per la resposta de públic. I el Camp dels Pilans celebra el cap de setmana del Pilar amb una gran festa. Al barri del Camp dels Pilans i les Corts ha organitzat tot un dissabte festiu al centre cívic. Jocs per la mainada, fira d'artesania, exhibicions esportives, sardanes i un concert han amenitzat gairebé 10 hores de festa. Pel que fa als esports, cap de setmana inèdit, els tres equips de futbol i els tres de bàsquet han guanyat els seus respectius rivals. Serà molt difícil que torni a repetir-se. El primer equip de futbol ha superat el Peralada i s'ha enlairat a la segona posició i el femení ha assolit la primera victòria contra el Rosa City. I el temps, inici de setmana amb canvi de temps, amb cel molt ennuvolat i pluja que arribarà a la propera matinada i primera hora de demà. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 13 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala, sempre al teu costat amb la millor música.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una hora on ajuntarem llibres i mar mediterrani. També parlarem amb el Centre de Recuperació i Reintroducció d'Animals Marins. Anirem fins al Delta de l'Ebre, però no per parlar de les inundacions, sinó per participar a l'IronCat. I acabarem el programa d'avui fent un curs per aprendre a jugar a bridge. Ja desbrinarem ben bé què és això. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Segon capítol d'aquest repàs literari tan mediterrani. Avui la nostra companya Ona Vilà ens vol portar a llegir entre línies a través de l'obra El far de Marina Carme Roca. Sergi.
Doncs sí. Marina, una novel·la que ja veurem que pot, no sé, els paisatges poden ser d'actualitat aquests dies, amb tots aquests aiguats i tots aquests de l'Ebre, però bé, saludem a la nostra lectora més empadernida de la redacció, Ona Vilà, bona tarda.
Bona tarda.
Ens portes aquesta novel·la, El far, de Maria Carme Roca. Situa'ns... una miqueta per on anirem avui.
Exacte, doncs si a l'últim llibre és Mediterrani parlàvem de la Costa Brava, avui ens n'anem a l'altre extrem, no?, del Mediterrani català, ens n'anem al Delta de l'Ebre, i concretament ens situem en un paratge que és molt especial del Delta, que és l'illa de Buda, i ens fixarem sobretot en el seu far, no?, com el nom de la novel·la indica, el far, doncs ens centrarem en aquest far. I ho fem amb aquesta novel·la, El far, de Maria Carme Roca, que ens va descobrint la història d'aquesta illa mentre barreja, doncs, realitat i ficció. Va ser publicada per l'editorial Columna el 2018. Però abans de començar a parlar de la novel·la, si voleu, situem una mica aquesta illa.
Parlar una mica, no?, de geografia, no?
Exacte, això que t'agrada a tu, Sergi.
Vine al meu terreny, anava. On està l'illa de Buda?
Doncs mira, l'illa de Buda és l'illa més gran de Catalunya, té més de 1.000 hectàrees de superfície i està ubicada dins del terme municipal de Sant Jaume d'Enveja, just a l'extrem oriental del Delta. Llavors, avui dia forma part del Parc Natural del Delta de l'Ebre i crec, ja m'ho assegurarà, Sergi, que no hi viu ningú, o tan sols hi queden res. Pocs habitants.
Ningú, perquè des de que no hi ha fars, o des de que els faroners van aquest ofici funcionariat, podríem dir, des de que van deixar els fars, van automàtics.
Exacte, doncs això, doncs no hi viu ningú. Però el cas és que antigament sí que havia estat poblada, no? I la novel·la ens situa, doncs, en aquesta època on sí que havia estat poblada. De fet, la novel·la té dues línies de temps, una que és aquesta històrica, no?, que ens situa entre la Guerra Civil i l'abandonament de l'illa com a nucli poblacional, i llavors tenim una altra línia de temps que està situada el 2017, és a dir, en la contemporaneïtat de l'escriptura de la novel·la, perquè recordem que es va publicar el 2018. I si ens fixem en aquest far, que és l'escenari principal de la novel·la, és una estructura de ferro de més de 50 metres d'alçada que va començar a funcionar el 1864. Era un dels fars metàl·lics més alts del món, i entre els fets històrics que recull una mica la novel·la hi trobem, per exemple, el paper que va tenir aquest far durant la Guerra Civil o l'esfondrament que va patir a principis dels 60 a causa de la regressió de l'illa, no? Aquesta regressió del Delta no és una cosa d'ara, sinó que ja fa temps que dura, i a principis dels anys 60 va fer caure aquest far. I de fet el llibre utilitza aquesta caiguda real d'aquesta estructura com a escenari principal de la primera escena que apareix al llibre, que és una escena que serà molt important al llarg de la novel·la. Avui no faré tants spoilers com l'últim dia.
Val.
N'he après.
Val, has après, eh? Estem situats en el terreny, o en el terreno, en català incorrecte. Ara anem, aviam, aquest argument del llibre, com es desenvolupa la narrativa, la història.
Doncs com ja us he dit, és una mica un mix, no?, de ficció i de realitat. Està inspirada en aquesta història real de l'illa, però ens l'explica a través d'una història familiar que té elements de ficció. Llavors aquí ens apareixen alguns personatges reals i al final del llibre hi ha una nota al lector que ens detalla tot el que és real i tot el que no ho és, no? I per exemple ens parla de l'última mestra de l'illa, que aquest personatge sí que és real, però els personatges de la família nuclear, per dir-ho d'alguna manera, dels protagonistes, aquests no són reals. Llavors és una novel·la que té molts personatges, però el gran protagonista és un home centenari, que és l'Agustí Vidal, que és el prototip de vell rondinaire que res no li està bé, no?, i que gaudeix una mica fent la guitza a la gent. En aquest sentit, la caracterització i el retrat que ens fa Maria Carme Roca està molt ben aconseguit, perquè realment hi ha gent així, no?, gent d'aquella que et treu de polleguera.
Sí.
Llavors...
Això sempre en trobaràs algun, eh?
Sempre en trobarem. I el llibre aquest, és veritat que quan comences a llegir-lo hi ha algun moment que dius, bueno, prou, saps? O sigui, no suporto el protagonista. I això et passa perquè aquesta caracterització doncs està molt ben feta. Llavors, a part de l'Agustí, la resta de personatges són la seva família, no? Tenim una que en el relat del present, recordeu que tenim aquestes dues línies de temps, és morta. Després tenim les seves dues filles, que són la Tònia i la Cinta, amb els respectius marits. Tenim els fills de la Cinta, perquè la Tònia no en té. Els fills de la Cinta són en Carles i la Diana, amb les respectives parelles. I el fill d'en Carles, perquè la Diana tampoc no en té. Llavors, el fill d'en Carles també apareix la seva parella, la Mireia. Per tant, tenim quatre generacions,
ara
no?
Ara t'anava a dir, són quatre, eh? Ja m'havia perdut una miqueta amb una mica qui és qui.
Per això no hi ha problema, perquè la Maria Carme Roca ja... pressuposa que ens perdrem. Llavors ens fa un arbre genològic.
Ah, com a Xoc de Trons, que teníem un arbre
final. Exacte, Tenim un arbre genològic, això, allà al davant, que te situa. I si enmig de la novel·la dius, ui, aquest d'on te m'abaixa, vas a l'arbre genològic i allà el tens.
Ja saps si és Star, Lannister o del Delta.
Exacte. I tenim aquesta família, i a part d'aquesta família tenim una segona família. Aquesta no té arbre genològic, però bueno, aquests són menys. I en aquesta segona família són els Safont, que aquí també veiem només dues generacions. La família de l'Agustí en tenim quatre, el Safon en tenim només dos, que són la que correspon a l'Agustí i la que correspon a les filles de l'Agustí. Llavors, com ja dèiem, aquestes dues línies de temps. La línia de temps present, l'Agustí té 100 anys, ja ho hem dit, és un home vell centenari, i llavors la línia de temps passat va des de que l'Agustí tenia 20 anys fins que en té uns 40 llargs.
Sí, la seva joventut, joventut i maduresa, no?
Exacte, sí, sí. I a més és això, no? La línia present és de un sol any, més o menys, un any d'això. En canvi, la segona línia són 20 anys, no? És que anem desenvolupant tota aquesta història. I la història, si anem ja més a dins del llibre, és una història de secrets familiars. A partir... Ui. Sí, sí, aquí hi ha marro.
És una nissaga de poder a la daltesca.
Mira, podríem dir-ho una mica, sí. Podríem dir-ho una mica, perquè aquí també hi ha embolics d'aquells familiars d'un que no s'ha d'embolicar amb aquell, però s'hi embolica.
Això sempre, és el mateix que has dit abans dels impresentables, doncs embolics familiars sempre n'hi ha algun.
Exacte, exacte. Doncs aquí tenim un descobriment que fa l'anècdota de l'Agustí i la Diana, i la fa justament el dia que l'Agustí fa 100 anys. Llavors descobreix que la seva mare, aquí ja és on té el marro, va tenir una història amorosa amb el seu tiet.
Hombre.
És a dir, l'home de la seva germana. I a partir d'aquí comença a pensar que potser el seu germà, és a dir, el germà de la Diana, no és fill del pare de la Diana.
Si no, que és fill.
Que és fill del tiet.
Del tiet.
Clar, això és el que la Diana s'imagina, no? Per unes percepcions que ha tingut durant aquell dinar.
Ara entenc perquè va posant arbres genealògics al final del llibre.
Clar, clar, perquè si no ens perdem. I a partir d'aquí la Diana va investigant i desembolicant aquesta història familiar de triangles amorosos, traïcions, assassinats. Sí que és una mica com nissaga de poder, això, eh?
Sí, sí.
I aquests triangles amorosos van repetint i travessen les generacions. Això és també com heretem, no? Heretem les relacions familiars, al final les heretem, perquè si de petits hi hem viscut, doncs també les tornem a reproduir. I aquestes traïcions esquitxen sobretot l'Agustí, però també les seves dues filles, sobretot la Diana, no? Que és la mare de la Diana, que és la neta que està fent la investigació. I a partir d'aquí és això que diem, no? Que entenem aquestes relacions personals, aquestes tensions entre els personatges. I aquestes dues línies de temps estan molt ben tramades perquè, tot i que van endavant i endarrere, no et perds, no? A més, hi ha un element molt curiós que em sembla molt interessant, que és que fa parlar els morts, la novel·la. Per tant, d'un tant en tant et trobes algun capítol en cursiva encapçalat per el nom d'un familiar, no? Que és molt rellevant per la història, però que ja és mort i que t'explica en primera persona el que va passar.
Perquè el mort pot dir les coses, els vius no.
Clar, exacte. Sí. Els morts no...
No es poden jutjar, no? Lo del mort ha prescrit.
Sí, sí, i molts és com que parlen de manera molt més transparents, perquè és com que jo ja no hi soc, saps? T'ho deixo anar així tal com va passar.
A la foto i llesto.
Exacte, la teva mare no t'ho dirà, però jo com que ja no hi soc... Doncs au. I això fa que es creï un joc de veus i perspectives molt interessant, no? Que ens permeten que el lector es vagi fent també les seves pròpies hipòtesis. Per tant, tenim com les hipòtesis de la Diana, però les hipòtesis que et vas fent tu. Perquè penses, ara, Diana, aquí t'estàs equivocant, o potser vas bé. No? Per tant, és molt divertit aquest joc. I és cert que en algun moment la història pot ser una mica previsible, però també té girs de guió inesperats, per tant, també sorprèn. I hi ha un treball de documentació molt ben fet, no? Perquè... Clar, t'explica tot això del Delta, si estàs situada en el Delta, llavors també t'explica tota aquesta història a través de la família, la història del Delta. Per tant, sí que té un treball de documentació molt ben fet aquesta novel·la. I llavors una altra cosa que ens deuen quedar un minutet o així,
sí. Doncs
n'hi ha una cosa molt interessant que és el que voldria ressaltar d'aquest llibre, que és el paper del mar com a conservador històric o com a màquina del temps, no?
Interessant.
És a dir, sí, el sentit aquest de que les profunditats del mar ens custodien fragments del far, els que es van enfonsar, i que el fet d'haver-se enfonsat fa que es puguin conservar i fa que ens permetin reconstruir aquesta història, no? És una mica com el que ha passat amb els vaixells romans,
exacte,
per exemple,
exacte.
Que en enfonsar-se s'han pogut trobar les vaixelles, s'han pogut trobar les àmfores amb el contingut a dins, no? Que en canvi les que s'han trobat a les vigles a terra, doncs ja no hi era.
Ja estava tot saquejat o tot esborrat.
Exacte. Doncs aquí tenim aquest paper del mar, ens apareix, perquè la Diana fa alguna incursió submarinista, va al fons del mar, concretament a la zona de l'illa del Buda, per veure aquestes restes que van quedar submergides, i ens hi apareixen alguns elements de la novel·la, que és com, ai, han quedat allà entremig de les restes, no? Un collaret que algú li ha caigut, un no sé què...
Una mica de Titanic, també.
Exacte, una mica de Titanic,
sí. Una mica de Titanic.
I és molt xulo per això, no? Per veure aquest paper del mar que ens conserva aquestes restes i que ens permet conèixer la història tal com va ser, no? Sense la mà humana que l'ha modificat.
I una novel·la d'èxit, perquè Maria Carme Roca va guanyar un premi amb això.
Exacte, el Far de Maria Carme Roca va guanyar el Premi Prudenci Bertrana 2018, o sigui, el mateix any que es va publicar. Però és que Maria Carme Roca ha rebut moltíssims premis i, de fet, ha publicat una setantena de llibres. I ha passat, sí, per molts gèneres diferents, des dels contes, la literatura infantil i juvenil, fins a la novel·la i l'assaig. Llavors, també és veritat que ha rebut premis en gairebé tots els gèneres. O sigui, no és una escriptora que s'hagi centrat només en un gènere i aquell hagi rebut molts premis, sinó que no, que ha sigut molt prolífica, ha tocat molts gèneres diferents i ha rebut premis en gairebé tots ells. I en aquest sentit, recomano moltíssim llegir aquesta novel·la perquè realment està molt ben documentada. Si no coneixes el Delta, te l'apropa una mica, i si el coneixes, doncs encara més. I això, i res, llegiu-la.
Oi tant, doncs ens ho apuntem, Ona, ens apuntem al Far de Maria Carme Roca com a deures de lectura. Moltíssimes gràcies per apropar-nos tots aquests llibres amb gust de sal.
A vosaltres.
A reveure.
I ara canviem de tema. Avui fem aturar del CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, per conèixer si ja han nascut totes les tortugues de les postes que hi ha hagut aquest estiu a la costa catalana. Carles.
Doncs sí, avui fem parada al CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, per posar-nos al dia amb ells sobre les darreres intervencions que han pogut tenir, per fer una miqueta de balanç sobre les postes d'aquest estiu al litoral català i com han evolucionat aquestes, així com també conèixer de primera mà alguns dels projectes que tenen entre mans. Lucía Garrido, cap d'àrea de la Clínica i Rescat del CRAM, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda, encantada.
Lucía, què tal han estat aquest estiu a nivell de postes? Han tornat a haver-hi força tortugues amb postes d'ous aquí a les costes catalanes?
Pues este año ha sido el año que más nidos ha habido hasta ahora, por lo menos conocidos. Hemos tenido 11 nidos en las costas catalanas. Todavía estamos en época de riesgo de que haya algún nido esporádico, que es alguna eclosión de neonatos de un nido no identificado, como ocurrió hace poco en Ares de Mar. Pero bueno, estamos hablando de un año con bastante movimiento a nivel de nidificación.
Si bé és cert que l'any passat potser no n'hi van haver tantes, sí que fa dos anys em sembla que també n'hi van haver bastantes,
sí.
Unes 10 postes, així que un número similar. A què és degut, no?, a que tornin i per què tornen aquí a les costes catalanes?
Todavía es una hipótesis, pero bueno, la hipótesis que más fuerza toma la comunidad científica es que estos animales van buscando temperaturas de incubación de los huevos más adecuadas, que son más frías en este caso, porque el sexo de las crías se determina en el segundo periodo de incubación. Entonces están variando sus áreas de incubación natural, que son más las zonas de Grecia y Chipre, yendo a zonas más frías como podría ser el litoral catalán.
Uh-huh. 11 postes aquí a la costa catalana, ¿ya han nascut totes? ¿Ya han sortit totes?
Todos los nidos, sí, han sido ya, bueno, algunos de estos nidos no han, lamentablemente no han tenido éxito por tema natural o por tema, hubo un nido que fue hallado por la ciudadanía, que por eso es muy, muy, muy importante que cuanto más se conozca sobre la nidificación, más ayuda, ¿no?, a identificar un raso de tortuga, un posible nido y todo. Pero de los nidos que había, todos ya, o los del Delta ya han nacido, y los otros nidos que están fuera del Delta o han nacido o no han sido viables. Pero si no, no hay ningún nido conocido que esté a la espera de nacimiento actualmente.
Uh-huh. Entenc que la majoria o tots els heu custodiat des del CRAM i també heu fet algunes postes al CRAM, també heu incubat alguns ous vosaltres al CRAM.
Bueno, junto el CRAM, junto a la Universidad de, vamos, con el Grupo Beta y Forestal Catalana, son los encargados principalmente en el nido. El CRAM da soporte tanto a la hembra como a las crías y a la incubación de huevos. Este año se han incubado solamente unos nidos en concreto, porque se quería, en Cataluña se busca naturalizar lo más posible el evento de nidificación completo. Y sí, los huevos que hemos tenido en el CRAM ya han nacido y ya se han liberado las tortugas. Y están en su medio, ¿no? Que al final la finalidad de todo esto es que puedan volver al mar y seguir la biología natural de la especie.
Mm-hmm. Clar, perquè de totes les que hi ha, de totes les que neixen, al final molt poquetes, no? Arriben a l'edat adulta, molt poquetes aconsegueixen arribar a fer-se grans.
Sí, se considera que uno de cada 1000 huevos es el animal que llega a edad adulta, pero aún así los primeros años de nidificación se consideran los años perdidos, son unos años que no hay mucha información, y eso también da pie, ¿no?, a la importancia de estos eventos, de estudiar qué está ocurriendo, cómo son estas neonatas al inicio, y luego también poderlas marcar con satélite, en el caso de hacer un proyecto GT Starting, que luego salgan con más tamaño y más peso, y ver qué ocurre, ¿no?, con estos animales, ya que tenemos la suerte de que vienen a nuestras costas a hacer nidos, pues saber, conocer científicamente qué ocurre luego con estos individuos.
Les tortugues solen posar els ous cada any o cada dos anys? És per això potser que l'any passat no n'hi van haver tants i fa dos sí? Això és possible?
Sí, es muy buena pregunta. Se considera que lo más habitual es que lo pongan cada dos años. Por eso, en principio, el año que viene debería ser más tranquilo, igual que fue en el 21 y... No, perdón, en el 20, el 22 y así, y el año siguiente vuelve a ser movido. Pero como son animales que todavía no están... no tenemos en Cataluña ni en España un nivel de puestas... digamos que ya están en los animales que habituados a poner aquí, ¿no? Son tortugas, están cambiando sus hábitos, entonces no se sabe con certeza qué va a ocurrir el año que viene, pero bueno, en principio sí es cada dos años la puesta de las tortugas marinas lo más frecuente.
Perquè teniu constància d'algunes de les que han posat els ous aquest any que fossin les mateixes que van venir fa dos anys?
Sí, la de Sant Feliu de Guíxols fue la misma de hace dos años de Begur. Y luego además es muy curioso este animal porque después también ha hecho los dos años, hizo puesta después en Comunidad Valenciana. Entonces bueno, es muy curioso que haga puestas en el norte de Girona y luego se vaya a la... De hecho, Comunidad Valenciana un año sí que era más, creo recordar que era más Castellón, pero este año fue en Valencia, que realmente es un animal que es muy, muy particular. Por eso también la importancia de conocer más sobre estas hembras, si tenemos la oportunidad de marcarlas con satélite, obtener datos genéticos, analíticos y todo para ver un poco qué está ocurriendo, ¿no?, y poderlo estudiar.
Heu pogut identificar... Heu identificat alguna, vull dir, però heu pogut també geolocalitzar-les, posar-los satèlits per veure com es mouen amb alguna de les que hagi posat ous?
Sí, este año se han puesto dos satélites en dos hembras y por eso pudimos ver que esta de San Feliu de Guíxols fue luego a hacer la puesta a Comunidad Valenciana. Y de hecho no solo te permite el poderla seguir, sino avisar a los compañeros de otras comunidades de que el animal está cerca de costa y así conseguir que se conozca que va a hacer nido y bueno, que nos aporta mucha información.
Vosaltres també ateneu a tortugues que tenen, no només, no, les que volen ous, sinó també tortugues que podeu rescatar o que per exemple, queden atrapades en xarxes de pesca. Hi han hagut bastants emmallaments, no?, últimament de tortugues. És un dels perills més greus, no?, que poden patir.
Pues este verano realmente ha sido muy activo a nivel de entrada de tortugas. En lo que va de verano han entrado 11 tortugas, que realmente es bastante para el periodo estival. Es un periodo que suele ser más tranquilo a la hora de entrada de animales. Nuestra temporada fuerte es principalmente el invierno. Y de las 11 tortugas, 9 han sido animales que venían enmallados. O venían enmallados o bien se han enmallado, como en el caso de las laúd, que aunque no han venido al centro sí que las hemos atendido. Pero ha sido un verano con bastante movimiento y bastante atípico.
Les xarxes fantasma, no?, són potser una de les principals perills que tenen aquestes tortugues.
Sí, sin duda. Las tortugas aprovechan elementos que están en superficie tanto para buscar alimento como para salir a respirar, porque pensar que en el mar si sales a respirar debajo de algo eres menos susceptible, ¿no?, a que te... la interacción con embarcaciones o a la depredación, entonces siempre buscan zonas, y en esas zonas a veces se enmallan los animales porque bueno, empiezan a buscar alimento o a moverse y quedan enmalladas. Entonces que haya redes fantasma a la deriva, sin duda a estos animales no les aporta ningún tipo de beneficio, sino que es una de las principales causas de enfermedad y de mortalidad.
De fet, vosaltres també teniu en marxa el projecte Favomar, no?, si no m'equivoco, en col·laboració amb les embarcacions pesqueres, no?, suposo que també per conscienciar i parlar amb ells de primera mà, no?, totes aquestes problemàtiques i saber també com actuar en alguns casos, no?
Sí, sin duda. Los pescadores además son los mayores interesados. Primero que están ellos trabajan en el mar, están todos los días en el mar y son nuestros ojos también en el mar. Y muchos de ellos, cuando saben cómo actuar, cuando capturan diferentes especies, sin duda lo hacen, están muy implicados en la recuperación de animales marinos. Y bueno, realmente es un proyecto que es muy bonito, porque es conocer, ¿no?, y compartir con ellos lo que está ocurriendo en el mar y cómo podemos ayudar a disminuir las problemáticas.
Uh-huh. Et volia preguntar també per aquesta intervenció que heu tenir aquest estiu amb aquesta tortuga llagut, no? No és de les més comunes de veure, de fet és costa, no? De fet, veure-les aquí a Mediterrani, però hi són, les tenim. Com va ser aquesta intervenció i no sé si és curiós, no?, de veure, si més no.
Sí, és algo que realmente no nos esperábamos en absoluto, porque todo empezó este verano con un vídeo de un alaúd que nos mandaron cerca del estatit, que había salido a respirar. Ya es muy atípico tener observaciones, ¿no?, de estos animales. Se sabe, es una de las tres especies de tortugas marinas que están en el Mediterráneo, pero sin duda es la menos frecuente, y menos frecuente que se acerque a costa, por supuesto. Y al final, bueno, nos dieron un aviso un sábado de una tortuga en Port de la Selva que se había enmayado. Cuando estábamos activados para este aviso, esto era en alta mar, pero al final, por el bienestar del animal, los Mossos y agentes rurales que estaban en la zona fueron los encargados de desenmayar este animal, porque era una situación rápida. Y luego, tres o cuatro días después, el miércoles, nos avisaron de otra tortuga en Culera que también se había enmayado dentro del puerto de Culera. Al principio pensábamos que era el mismo animal que el Port de la Selva, por lo poco habitual que es tener la UZ en cada de nuestras costas, pero pudimos comprobar por fotoidentificación que era otro animal, por lo cual ha habido dos tortugas laúd enmayadas por la misma zona. Y este animal, ahí hicimos una asistencia en el CRAN, desenmayándola, poniéndolo a medicación y ayudándola a salir a libertad, a su medio, pero bueno, presentaba diferentes patologías y finalmente, al cabo de dos o tres semanas, apareció fallecida en las costas de Francia.
Si més no, curiós, no? Almenys dos exemplars tan seguits, no?, en poc temps i la poca freqüència, no?, que no és gaire habitual veure-les.
Es algo bastante curioso, por eso nosotros, de hecho, es eso, nos sorprendía mucho que fueran, vamos, dábamos por hecho que era el mismo individuo, uh-huh, hasta que comprobamos bien por fotoidentificación y vimos que no, que se trataban de dos individuos diferentes, pero en un periodo de tiempo mínimo, en una misma zona. Entonces, bueno, hemos tenido el caso de las móbulas, que parece que, uh-huh, ya son unos animales que se han quedado en el litoral catalán, ¿no?, sobre, uh-huh, todo, y que van a ser bastante frecuentes. Lo mismo ocurre no sabemos si va a ocurrir lo mismo con la laúd, pero a lo mejor estamos ante una especie que también va a aparecer más en las costas. Los próximos años lo dirán. La verdad es que ya estamos en un momento que bueno, que cualquier cosa que pase puede ser posible, porque realmente no está el tema del cambio climático, las adaptaciones al medio y todo, y los animales están adaptándose a las nuevas situaciones.
Uh-huh. El cas de les mòbules també és un cas bastant curiós, no? Si més no, aquest any hi ha hagut moltes aparicions d'avaraments, no?, d'aquesta espècie. No, suposo que tampoc encara se sap ben bé per què, no?, apareixen, o per què venen fins tan a prop de la costa.
La causa de por qué hay varamientos es una causa multifactorial. Al final, las necropsias que se han ido haciendo tanto en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia no han dado ningún resultado concluyente. Son multifactoriales, a nivel de reproducción, disminución del sistema inmune y diferentes enfermedades, pero no hay una única causa de por qué varan estos animales. Y en el caso del aumento de estos individuos, que es cada vez hay mayor número de avistamientos, se cree que es por un tema también de adaptación y migración, y que puede ocurrir que del 2024, que tuvimos solo un caso de varamiento en Calafell de Móbula y luego un caso de interacción pesquera en San Feliu de Guíxols, creo recordar, a este año, que ha habido 11 varamientos de Móbula en comunidad catalana, en Cataluña, y 30 en total en España, estamos, bueno, los números se han incrementado de una manera exponencial. Entonces, 2026 es una incógnita, pero sin duda vamos a estar todos bastante preparados, sobre todo a partir de final de la primavera, de mayo, que los dos años ha sido la época de más actividad, y la causa es desconocida todavía, pero bueno, sí que es, al final es multifactorial.
Uh-huh. Entenc que aquests animals ja hi eren al Mediterrani, simplement ara s'han apropat més a la costa i hi ha hagut més varaments, o sí que també potser hi ha més individus que estan optant per venir aquí al Mediterrani i sí que abans hi eren, però ara pot ser que ja n'hi hagin més?
están aumentando el número, sí que en el Mediterráneo, pero es verdad que no eran habituales en las costas del litoral mediterráneo español, y de hecho esto lo sabemos principalmente pues eso, hablando con pescadores o con grupos científicos que se dedican a avistamientos, no se avistaban, era muy 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 extraño avistar móbulas, se avistan además fácilmente porque tienen un comportamiento de salto en la época reproductiva bastante visual, y era muy 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 poco común. Y ahora, sin embargo, este año en las costas del Garraf, por ejemplo, el número de avistamientos ha sido tremendo. Entonces sí que bueno, sin duda está aumentando el número de animales, de individuos, por lo que creemos que también eso favorece el número de varamientos, porque al final a más individuos hay más facilidad de que estos individuos al final se acerquen a costa. También son costas que pueden ser desconocidas para ellos, tema de corrientes, profundidades y todo, y pueda facilitar el varamiento, que realmente es una de las peores actuaciones que hay, porque son animales increíbles y verles varados y tener que estudiar. Me refiero que al final la mayoría de varamientos, además, lamentablemente no acaban con un éxito de reintroducción en esta especie, porque son animales que se estresan muy fácilmente, y el hecho ya de varar va en contra de su estado fisiológico, de su salud, pues bueno, parece que puede aumentar también eso por el gran número de individuos que se están avistando.
Doncs Lucía Garrido, cap de l'àrea clínica i rescat del CRAM, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui a la Ronda Mar. Seguirem pendents també de com evoluciona aquest fet de les mòbules, que també ha estat curiós, si més no, aquest any aquí a les nostres costes. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres, merci.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre, ja que aquest cap de setmana ha tingut lloc l'Ironcat a l'Ampolla, i la companya de Delta.cat, Cel Prieto, en parla amb l'organitzador del triatló, Cel.
Sí, Marina, este dissabte va tenir lloc la 20a edició de l'Ironcat, una de les proves més mítiques i exigents del calendari català. Ens donarà més detalls Kilian Bertomeu, CEO de WIFEL Events, l'empresa que porta la direcció tècnica de l'Ironcat. Kilian, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Com deia, este dissabte se va celebrar l'Ampolla, lo triatló català se va convertir l'Ampolla en el centre neuràlgic amb la celebració de la 20a edició de l'Ironcat. 20 edicions ja, Kilian.
Correcte, pues sí. Al final l'Ironcat s'està convertint ja en lo que és tradició, no? Aguantar una prova així d'aquestes característiques durant 20 anys pues demostra que l'Ampolla i les Terres de l'Ebre tenim un atractiu especial i que la gent segueix confiant en vaig aquí a gaudir d'això, no? De la prova esportiva i al final també de turisme a les Terres de l'Ebre.
Sí, perquè l'Ironcat és una de les proves més dures, no?, del calendari esportiu català, potser?
Sí, sí, sí. És a dir, realment del calendari de la Federació Catalana és la més dura, perquè al final estem parlant de distàncies molt llargues en les tres disciplines, i la novetat és que vam incloure l'any passat també la modalitat half, és a dir, que la half és la mitja de la distància llarga en les tres disciplines, tal com us deia, per així també augmentar el número de participants.
Molt bé, llavors, aquesta novetat va ser, ja la vau implantar l'any passat, en guanyar segur el segon any?
En guanyar segur el segon any, i llavors, tant la prova half com la prova full, pues se combinen, l'única diferència que hi ha és que uns entrenen a l'aigua a les 8 del matí, els altres a les 10, però llavors durant el matí fins al migdia estan les dues proves funcionant a la vegada, i això el que ens ha permès pues, és creixer en nombre de participants.
Clar, que quants participants vau tindre?
Vam tindre 312.
Molt bé, això és, bueno, sí. moltíssima gent, Kilian.
Sí, la veritat és que és moltíssima gent, perquè a més també el triatleta és el que comentava abans, no? És un perfil de gent que aprofita la prova i també pues, al final se queda a dormir l'Ampolla, venen uns dies abans, possiblement marxen uns dies després, i en acompanyants i tot, però estem parlant de que l'Ampolla vam tindre pues quasi 1.000 persones un cap de setmana, que d'alguna manera és temporada baixa, no?, per a nosaltres.
Sí, sí, clar. I llavors estem parlant que estos 312 atletes, alguns seran de per aquí, però molts són de fora de les Terres de l'Ebre.
La majoria, és a dir, de les Terres de l'Ebre crec que només n'hi havia 7 participants. Vale. És a dir, del resto ja hi ha de uns, però després País Basc, Madrid, Saragossa, Galícia, vull dir, inclús algun internacional, alguns francesos, altres corrents. La veritat que sí, que s'està convertint en una prova, això, referent a les Terres de l'Ebre, però en molta participació de fora, que al final també és un dels objectius que es busca, no?, que vingui gent de fora a gaudir de les nostres terres.
Sí, com dius tu, estem parlant de gent de molt lluny i clar, això el que dius, no?, que implica que se queden a dormir l'ampolla, dona a conèixer també el nostre territori, que bueno, tot sumat, bueno, fa força, no?
Fa força, sí, sí. La veritat és que estem contents juntament en l'organitzador, que és l'Ajuntament de l'Ampolla, per això, perquè estem incrementant cada any el nombre de participants, la gent surt contenta de la prova i, bueno, i això te motiva i dona ganes per a seguir treballant ja en la següent edició.
Molt bé, llavors ara me deies que, bueno, la dos modalitats, no?, la llarga distància i la half, llavors se va començar a l'aigua.
Sí, és a dir, a les 8 van començar a l'aigua. Els de la llarga distància van fer 3.900 metres de natació, després surten de l'aigua i agafen la bicicleta fan un recorregut de 180 quilòmetres i quan acaben els 180 quilòmetres de bici comencen la cursa a peu, que es diu, que són 42 quilòmetres, és a dir, una marató.
Sí, una marató. I llavors la mitja distància és el mateix, però...
El mateix, però correcte, en les distàncies, la meitat de distàncies. Són 1.800 d'aigua, 90 de bicicleta i una mitja marató.
Molt bé. I van sortir després de la...
A les 10.
Vale, dues hores després van començar
dos
ells.
Dues hores després.
Molt bé. Clar, és que estem parlant 180 quilòmetres en bicicleta, clar, és que són molts quilòmetres.
Són molts quilòmetres, com si sortíssim d'aquí anéssim a Barcelona.
Exacte, en bici, eh? I llavors...
Per arribar allà, fer una marató.
Sí, sí, és que és molt clar, entenc que són atletes que estan preparant-se, bueno, que estan competint i entrenant molt, no?, els participants.
Sí, la veritat és que és gent molt preparada perquè, clar, aquí estem parlant de proves ja que portes l'exigència que és màxima i portes el cos al límit, no? Però realment mos sorprèn això, que hi hagi tanta gent preparada i que vulguin vindre, pues, a l'Ampolla per a celebrar una prova així tan dura.
I llavors, clar, com que és una distància, per exemple, això de la bicicleta, 180 quilòmetres, que feu un circuit rodó o com són? Sí, com feu?
Se fa un circuit rodó, l'avantatge i el que agrada també als triatletes és que aquí a les Terres de l'Ebre, pues, el circuit és completament pla.
Claro.
Llavors, al no haure desnivells, pues, baixa una mica l'exigència i poden fer marques més bones. Tot i que sí que tenim el llevant i el ventet nostre que ens afecta, que això quan tornen de Camarles cap a l'Ampolla, que és una part del circuit, pues se nota, no?
Clar.
Però sí, és a dir, creem un circuit on afectem d'alguna manera a nivell de trànsit diferents poblacions, que són l'Ampolla, Camarles, del Tebre i l'Aldea, i en aquest circuit, depenent de si fas la llarga distància o la half, pues pegues més o menys voltes.
Claro. I la marató de final, també, que són 42 quilòmetres, també amb circuit rodó?
Correcte, circuit tancat, que este va de l'Ampolla, creuant l'Ampolla pel centre urbà, i després entrant, arribant fins al port, a la punta de la bocana del port, per una banda, i al Goleró per l'altra. És a dir, al final tot el recorregut és pel passeig marítim, i d'alguna manera també pues alimenta una mica la població de l'Ampolla, del turisme de l'Ampolla, que visqui la prova de prop.
Claro, aquell el moment de la marató, no, la gent que s'està, la gent pels carrers de l'Ampolla, pues van veient, no, com corren.
Van veient la cursa.
Claro.
Pues, és a dir, per exemple, tot el que són els bars i restaurants de la primera línia de la façana,
sí,
pues veuen en directe la prova.
Molt bé. I llavors la natació és nadar, igual fiqueu una boia o algo i després tornar?
Sí. La natació ja és correcte. Des de la platja que hi ha al costat mateix del Club Nàutic, que és on estan els boxers, les bicicletes i demés, des d'allí se fiquen 8 boies i llavors depèn. O fan una volta o dues voltes, depenent de si és la full o la half.
Molt bé. I quantes hores van estar en la competició? Quin va ser l'últim en arribar?
Pues mira, l'últim en arribar va ser un senyor molt curiós, un senyor de 69 anys, de València, que va dir que era la seva primera i també l'última vegada que faria un Ironman, i va voler-la fer. D'alguna manera, pobre, a nivell de federació i de marca, estava fora de temps, perquè al final nosaltres tenim uns temps de tall de cada disciplina. Però, bueno, va ser un cas excepcional, ho vam parlar en federació i al final ho vam deixar acabar la prova. I arribava a les 12:30 de la nit.
12:30 de la nit?
17 hores competint, sí, sí.
Va fer la llarga o la mitja?
La llarga, la llarga. La llarga.
Moltíssim, moltíssim.
Sí, sí. I... És molt curiós.
Sí.
Trobes casos així que normalment van lligats a reptes personals o a promeses. O a... Sempre detrás d'un Iron sempre hi ha una història. És molt curiós.
Almenys aquest home, aquest senyor, se va sentir satisfet d'haver-la acabat,
sí, sí,
no?
I tant.
Molt bé. I parlem ara dels podis. Qui va guanyar?
Vale, però segonet que els podis els he de... però he de buscar que els tinc aquí marcats.
Vale. I entenc que feu dos categories, femenina i masculina?
Sí, sí, és a dir, fem dos categories i també després, a part del gènere, masculí i femení, també per categories de veterans o,
vale,
saps? O altres.
Sí, sí, sí.
Intentem sempre que hi haguem els màxims premiats.
Molt bé.
En el cas de... En este cas, en el cas de la FUL, en dones, va guanyar Laura Bota, Moliner, tots els que us nombraré són de fora, eh?
Vale.
I en el cas d'homens, Lluís Ropero Tàpia, que també va ser podi l'any passat.
Has vist un repetidor de podi.
Un repetidor de podi, sí. I en la Half, en dones, va guanyar Eva Maria Elvira i en homens, Mackenzie Castel, un senyor francès.
Molt bé, molt bé. Gent, bueno, doncs gent de fora, fins i tot gent internacional. D'aquí, del terreno, ningú va fer podi?
No, del terreno podi ningú. Los del terreno vam acabar, que al final era una mica l'objectiu de la majoria.
Ja, ja, molt bé. I llavors, doneu premi o com va?
Sí, a part de tothom s'emporta la medalla de finisher, és a dir, una medalla molt xula que acredita que tu has finalitzat una prova així, a part de la samarreta, la bossa de participants, els patrocinadors, tot el que s'oferís, també l'Ajuntament de l'Ampolla dona premis econòmics als primers classificats, als tres primers de cada categoria.
Molt bé, molt bé. Perfecte. Llavors, la meta està ubicada, no?, a l'Avinguda Marítima Roman Pous, allí va ser com el punt,
sí,
final.
El punt correcte.
Molt bé. I llavors això, Kilian, ho organitzeu des de Wifel Events. Com feu possible este triatló d'aquestes característiques?
Bueno, pues aquí, per una banda, la part més jurídica, l'Ajuntament de l'Ampolla el que fa és traure una licitació on diferents empreses se poden presentar per aportar la direcció tècnica. L'avantatge que tenim nosaltres és que som d'aquí, tenim la infraestructura tota aquí, i d'alguna manera som especialistes en triatló. Wifel Events fem 13 esdeveniments l'any, però dels 13, 7 són triatlons. Llavors és un tipus de prova que és molt complicada que empreses d'organitzadors d'esdeveniments faiguen, perquè necessites el que comentem, molta infraestructura i molts de recursos humans. Llavors nosaltres, bueno, som especialitzats en això, fem també la triatló de Deltebre, i d'alguna manera pues molt bé, i a l'Ajuntament de l'Ampolla també, per l'any passat va ser la nostra primera edició, un any la segona, i el resultat ha sigut molt, molt favorable.
Molt bé. Llavors és la segona edició que feu des de Wifel Events, que organitzeu, no?, l'IronCat.
Correcte.
Llavors, des de l'organització, clar, necessiteu, entenc, pues, bueno, molts dies de preparació, com has dit, recursos humans, gent, teniu voluntaris, heu trobat algun, no sé, algun impediment que dius, bueno, això, que al final ho heu superat, estic segura, perquè, clar, s'ha celebrat de manera normal. Vull dir que tot ha anat rutllat i bé?
Sí, la veritat que sí. És per una banda, i aprofito també, no?, ara que estic a l'entrevista per agrair, perquè quan demanem voluntaris tenim les tanta sort d'aquí les Terres de l'Ebre que molta gent se volca. Llavors, en este sentit, a nivell de voluntariat, estem supercontents, perquè com més voluntaris també tens, millor servei li dones al final al triatleta, perquè, clar, voluntaris parlem de gent que ha d'estar postmeta, gent que ha d'estar a avituallaments, gent que ha d'estar en caiac dins de l'aigua vigilant que tant nadó li passa res, gent que ha d'estar a punts de control avisant al triatleta que al circuit de ciclisme hi ha algun punt conflictiu. És a dir, parlem, perquè us fes una idea, de 173 efectius que van estar treballant dissabte per a que la prova es fes en unes condicions òptimes.
Moltíssima gent que teniu darrere ajudant-vos, a Kilian.
Sí.
Vull dir,
sí,
que,
sí,
clar, l'organització és imprescindible, però estos voluntaris, també sense ells, són imprescindibles.
És importantíssim, sí, és imprescindible, correcte.
I al final va fer bon temps, no?, perquè el temps va donar així una mica que, bueno, va ser tot ahir, no?, però el dissabte se va aguantar bé.
El dissabte segons vam tindre molta sort també, perquè clar, nosaltres al final valorem sempre una mica les previsions meteorològiques en base a la seguretat, és a dir, si veiem que alguna de les disciplines pot afectar la seguretat del triatleta, pues o s'anul·la, o reduïs, o es modifica l'horari. Què passa? Que les previsions cada vegada ja ho podeu veure que són més inexactes, és a dir, t'has d'arrambar molt al moment, vale, que això vol provocar que el dissabte les 6 del matí, quan nosaltres valorem si arrencar o no, en aquell moment el cel estava despejat, no hi havia el que és tormenta elèctrica, que es diu, pots entrar els nedadors a l'aigua,
sí,
i durant la bici vam començar molt bé, però va haver un moment que sí, sobretot a la zona de Camarles, va començar a ploure fort i ells mos van plantejar, juntament amb l'organitzador i Mossos d'Esquadra, de que si seguia l'aigua pararíem la, la disciplina de bici i el deixaríem córrer, perquè llavors no, no comporta tant de perill.
Sí.
I no, al final el radar va, va començar a emportar-se la tormenta més cap a Amposta i la Ràpita, que han sigut els afectats, m'hi hem pogut veure, i l'ampolla mos vam quedar quasi tot el dia sense aigua. És a dir, molt, una mica de ventet, que la bici va afectar, però res greu, i vam poder fer la cursa, i fins la nit que començàvem el desmuntatge no, no es va posar a ploure, és a dir, en aquest sentit vam tindre molta sort.
Molt bé, doncs el temps va anar bé el dissabte i se va aguantar, així que ideal, perquè clar, al final és una cosa que no pots controlar, no?, i que segons el dia que toque pluja, doncs vinga, que alguna vegada ha tocat, l'any passat també es va poder celebrar bé, sense cap tipus de... Vale.
Que, també va, bueno, va ploure una mica, però realment vull dir, no, no hem patit a l'Iron, que les dues edicions que l'han fet nosaltres no, no hem tingut que suspendre ni alguna cap disciplina.
Molt bé. I ara que comentaves que a l'aigua també hi havia caiacs amb voluntaris, clar, entenc que nedant, doncs igual també necessiteu algun tipus de socorrisme o algo, o també allí ambulància o metges durant... Clar, esteu, s'està fent esport, no, al final?
Clar, és a dir, nosaltres tenim a nivell de seguretat, pues, tu generes un equip de salvament dins l'aigua, on participen barques pròpies de l'organització. Tenim la Creu Roja o Ambulàncies La Fuente, qualsevol dels dos. Tenim bombers, Mossos d'Esquadra, i realment vull dir la seguretat a l'aigua és principal. Perquè us fes una idea, d'aquest cap de setmana dels 300, se van tindre que fer 4 rescats. Gent pues, o que s'havia cansat, o que no es trobava bé, o que necessita sortir de l'aigua per moltes coses, no?
Pues, clar. Però
necessites un dispositiu molt gran a l'aigua, perquè al final és una de les disciplines, juntament amb la bici, més perilloses.
Clar, perquè moltes vegades pensem, bueno, són gent professional, són esportistes, però clar, això li pot passar a tothom. I és el que estàs dient ara, de 312, 4 vau haver d'actuar 4 persones.
4 van retirar, sí.
Ja, clar, vull dir, és una cosa que s'ha d'estar en cuidado, no?, i bueno, s'ha de tindre tot preparat per si s'ha de sortir a actuar, i en aquest cas és lo d'això. Però clar, en bici aneu per la carretera no està tallada, vull dir, va fent...
No, la carretera està tallada. És
vale.
A dir, los circuits de triatló, la carretera està tallada al trànsit. És a dir, nosaltres marquem los horaris juntament amb Mossos d'Esquadra, llavors lo que és el circuit està tallat al trànsit completament. Aquesta també és una de les coses més complexes d'una triatló. Si realment nosaltres afectem trànsit, llavors necessites molt de permisos, molt de senyalització, marcar plans alternatius per a la gent, per exemple, que surti del Tebre cap a Caparles,
però
per a voler dir-li per a on pot anar, és molt més complex per a fer-nos la idea que, per exemple, una cursa de running.
Claro, perquè si s'està tallant la carretera, que al final és una cosa que, bueno, los coches, bueno, la gent se mou, no? I,
sí,
però bueno, si tenen...
Claro.
Dis-me.
La talles durant 10 hores
claro.
en una prova com Iron Cup.
Que no són, clar, 10 hores
correcte,
són,
no
és molt. Però bueno, si tenen lo pas alternatiu, no
sí,
és...
Sí. Sempre nosaltres quan plantegem la prova al Servei Català de Trànsit, una de les exigències, i és el més lògic i normal del món, és que la gent se pugui desplaçar d'un lloc a l'altre,
claro.
Encara que sigui en un pla alternatiu, perquè les carreteres que afectes normalment són bones carreteres, perquè nosaltres també necessitem que el ciclista vagi per una carretera on l'asfalt sigui
claro.
De qualitat, si no, sí. Pues, llavors són pinxassos, són caigudes, són...
Molt bé, molt bé. Llavors, ja per anar acabant, Kilian, el feedback dels esportistes, quin va ser? Estan contents?
Sí, pues la veritat que per a nosaltres és el millor compte de resultats, no? Quan la gent arriba a postmeta i li preguntes què tal, pues tothom va sortir encantadíssim, amb ganes de repetir l'any que ve i felicitant-nos a nosaltres i als voluntaris i a l'Ajuntament pues, bueno, per l'èxit de la prova, que tot i la incertidumbre que hi havia pel tema del temps, pues la vam poder salvar... i la gent va sortir molt contenta. Això és el millor.
Pues sí, això és la prova no definitiva de que ho feu bé, l'orgull que us emporteu vosaltres des de l'organització i bueno, que l'IronCat enguany la 20a edició, l'any que ve la 21a i anar fent, no, Kilian? Vull dir, això és...
Seguint, sí, intentar fer-lo gran, consolidat ja ho està, i bueno, i anar donant cada any alguna cosa de valor afegit pues, perquè la gent segueix que vinguin cap aquí.
Perfectíssim, Kilian, moltíssimes gràcies per haver connectat avui en el programa i no res, que vaig molt bé.
Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Doncs Marina, comencem a entrenar per participar en la pròxima edició de l'IronCat.
Les càpsules del mar amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts a les Càpsules del Mar, un dia més, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí ratllat. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies un dia més per ser aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
El dofí ratllat, Arnau, quin seria el dofí ratllat o dofí llistat, també conegut, quin seria el seu nom científic?
Doncs és l'Estenella coelulobalba, val? I és un dofí que aquest és, diguem, el més comú al Mediterrani. Aquest, segur que si hi hem navegat alguna vegada, és el que haureu vist, aquí almenys a la costa catalana. I és el dofí més petit del Mediterrani. Aquest és un dofí que fa ni els 2 metres gairebé, val? I és un dofí molt estilitzat, és molt maco de veure'l. És un dofí que té una aleta també dorsal molt petita, a diferència d'altres espècies. I aquest té una coloració molt característica, que és el que dona aquest nom de ratllat o llistat. Per què? Perquè aquest animal té unes ratlles que tenen diferents patrons, però sobretot tenen tres ratlles diferents, unes que van des de l'ull, val, cap a la part urogenital. I després tenen dues altres ratlles més també que fan aquest dibuix no tan estilitzat i tan característic del dofí llistat.
De quina manera podem de quina manera es comporta el mar, no? Com el podríem identificar, no, segons el seu comportament?
Doncs aquest és un dofí que sí que és, diguem, és un espectacle de veure'l. Si tenim la sort de veure'l, de veritat és molt maco, perquè és un dofí molt actiu al Mediterrani. Aquest sí que fa salts molt grans, d'entre 3 o 4 metres. És un dofí que aquest sí que agafa grans velocitats, també, i és un dofí que fàcilment s'aproparà a la proa del vaixell. Aquests dofins el que fan és posar-se en aquesta zona per aprofitar la velocitat del vaixell, les onades, i així estalviant energia també per viatjar. Llavors, aquests, moltes vegades, quan estem navegant, aquests fàcilment vindran a la proa.
No sé si ens pots explicar també una mica quin és el tipus d'alimentació que tenen, de què s'alimenten.
Aquests dofins, com molts d'ells que comentarem aquí a les càpsules, són dofins que s'alimenten sobretot de peixos, en aquest cas peixos pelàgics, val? Podria ser també algun altre peix una mica més gran, però i en menor mesura també algun cefalòpode, però principalment la seva dieta són peixos pelàgics.
No sé si ens pots explicar també una miqueta com es distribueixen pel Mediterrani, no? En quines zones del Mediterrani els podríem trobar?
Doncs aquest és un cetaci, és el més abundant del Mediterrani. Amb estudis recents estimen que la població actual és uns 400.000 individus, o sigui que és el més abundant, a diferència d'altres, i es distribuiria per tota la conca, però sobretot a la part occidental del Mediterrani, i pel que fa a les profunditats és un animal que es troba sobretot a zones de més profunditat, al talús continental, més enllà dels 200 metres de profunditat. I aquí el Garraf és l'espècie amb diferència que més observem, i el 60% dels albiraments són d'aquesta espècie.
Hi ha alguna època de l'any que li agradi més? El podem trobar durant tot l'any aquí al Mediterrani?
Doncs és una espècie resident al Mediterrani, això vol dir que la podem veure al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que aquí el Garraf és una espècie que sobretot l'hem vist a l'hivern i a la primavera, són les èpoques que més n'hem vist. Però és una espècie que, com he dit, la podem veure al llarg de tot l'any.
Algunes de les principals amenaces, no, per la supervivència d'aquesta espècie, quines serien?
Doncs aquest és un dofí que està catalogat com a seu estat de conservació és vulnerable, val? Però aquest és un dofí que sí que fa uns anys va haver una epidèmia de morbillivirus, que és un tipus de virus, igual que nosaltres hem tingut la pandèmia fa poc, no, de la Covid, doncs també fa uns anys, als anys 90, va haver una epidèmia d'aquests dofins aquí a Catalunya, van començar a aparèixer molts d'ells a les costes catalanes, van morir, no, per culpa d'aquest virus, i en aquella època sí que els hi va afectar bastant, i és un virus que hi és, no? Però ara mateix, actualment, també podríem considerar la captura accidental, sobretot dels odontocets, val, d'aquests dofins més petits, com un dels principals problemes. Val, també hi ha altres amenaces que podrien ser, per exemple, la falta d'aliment, també perquè estem reduint l'entitat de peixos o d'aliment al mar, val, i també la contaminació.
Per acabar, Nau, no sé si tens alguna curiositat, alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquesta espècie, no?, que recordis en algun darrer albirament.
Doncs del dofí ratllat, la veritat que és un dofí que mai et canses de veure. És un animal que fa un, té una activitat tan espectacular i tan activa en superfície que la veritat que els veus sempre et sorprenen. Quan es fiquen a prova, és, jo sempre recomano, si pots, si estan a prova i pots apropar-te, diguem tu, caminant fins a la prova del vaixell i aprofitar aquest moment, perquè si el mar està molt pla, és un moment supermaco, i veus com aquest, també, com aquest animal et mira, es gira per mirar-te.
Mm-hmm. Són molt juganers, doncs?
Sí, aquests són molt juganers, a diferència, per exemple, del dofí mula que vam dir que era més tranquil, aquest és superactiu i és un espectacle.
Mm-hmm. És fàcil trobar-los? És a dir, sempre que sortiu és fàcil trobar-ne o depèn una miqueta de...
Sí, mai ens agrada dir sempre, perquè bueno, el mar mai saps el que pots trobar, però sí que és un animal que el veiem gairebé amb moltes sortides, i és això, el 60% dels albiraments que hem tingut són de dofí llistat. Per tant, és bastant probable que si qualsevol persona surt a navegar més enllà del talús, se pugui trobar dofins llistat.
Uh-huh. Solen anar en grup o...?
Sí, són animals que solen anar en grups grans. És un animal que també tenen grups de mida més variable. Hi ha vegades que hem pogut trobar grups més petits i hi ha vegades que podem trobar grups de 100 o fins a 200 individus alhora. Això també un dia, si trobes un grup així, és una experiència espectacular.
Pues, com sempre, Arnau, recordem per acabar la càpsula que hem de respectar, no?, aquest entorn de totes aquestes espècies, sobretot quan sortim a veure'ls, tot i que siguin un espectacle, no?, trobar-te'ls i tal, l'hem de respectar, la seva manera de nedar.
Sí, sempre és superimportant recordar que per llei estan protegits i hi ha una llei, no?, que diu com hem de fer aquest apropament cap als cetacis, per tant mai ens podem apropar més de 60 metres d'ells, i si són ells que s'apropen a nosaltres, en aquest cas, reduïm velocitat, esperem que passin, o si s'apropen, doncs seguim viatjant però amb velocitat reduïda fins a 4 nusos, gaudim de l'albirament i ja estaria.
Mm-hmm. Doncs Arnau, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar.
A vosaltres.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 13 d'octubre del 2025. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ronda Mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que no nota el pas del temps, el que faig a cada instant. sant.